saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agraden les tradicions del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal.
Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal. Protagonistes amb Núria Goterris.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh, oh.
Molt bon dia, salutacions, 12:07 minuts del migdia. Comencem Protagonistes, un programa en el que anem a apropar-te tota l'actualitat i els convidats que estaran acompanyant-nos en aquesta jornada fins a les 2 del migdia. Estarem fent-te una miqueta de companyia en aquest últim dia del mes de maig, 31 de maig, un dia en el que felicitem, aprofitem també per a felicitar a les visitacions, als Alejandros, que perquè és la seva onomàstica, i aprofitem també per a contar-vos que per a aquesta jornada s'espera un predomini de cels poc nuvolosos, augmentant a intervals nuvolosos en l'interior, amb núvols d'evolució diurna. En l'interior pot ser hi hagent precipitacions amb tormenta aquesta vesprada, i així també podem contar que tenim unes temperatures per a la jornada d'avui de 24 graus de màximes i 15 de mínimes. Avui dijous la notícia a nivell nacional passa per aquesta moció de censura que s'està debatent en aquests moments. És el president del govern, actual president del govern, Mariano Rajoy, el que compareix, així com també els diferents membres de l'oposició que continuen demanant-li la dimissió. Doncs durant aquesta jornada i la de demà continuarà debatent-se aquesta moció de censura, que jo sé que esteu tots molt alerta per veure quines són les conclusions a les que s'arriba. Però la vida continua mentre els polítics estan ahí debatent i arribant a conclusions, que no sabem si s'arribarà o no. Mentrestant, nosaltres hem de parlar de moltes coses. Hem de presentar-te temes que són actualitat, com per exemple aquesta ruta de la tapa, en la qual ja ha donat els premis, els guardons, a diferents restaurants de la localitat de Villarreal que participaven en aquesta ruta. T'ho contarem dintre d'una estoneta. Serà el mateix regidor Diego Vila, a l'Ajuntament de Villarreal, el que vindrà a explicar-nos qui han sigut els premiats d'aquesta edició de la Ruta de la Tapa. A Ahir parlàvem amb el Consorci Provincial de Bombers sobre prevenció d'incendis i avui ho fem amb la Generalitat Valenciana perquè ha impulsat un programa molt interessant en el qual més de 400 veïns de tota la província de Castelló que estan en l'atur estan netejant els montes de 72 municipis de l'interior de la província de Castelló per a evitar els incendis. I avui parlarem també d'educació concretament amb la rectora, la nova rectora de la Universitat Jaume I. Fa unes setmanes simplement que és rectora, que va ser nomenada nova rectora de la Universitat Jaume I, a més, la primera dona que ha sigut nomenada, i nosaltres per això hem volgut fer-li una entrevista, que ens expliqui quins són els seus reptes de futur, quins són les seues expectatives i cap a on vol enfocar la universitat. Cada 15 dies ja sabeu que també us presentem un espai que dediquem a lingüística. Concretament, avui parlarem sobre llengua i democràcia amb una experta en la matèria, Esther Monzó, professora de traducció i interpretació de la Universitat Jaume I. I tancarem parlant d'una proposta cultural i musical molt interessant que tindrà lloc demà a l'Auditori de Vila-real. L'Institut Francesc Tàrrega presenta un musical a benefici d'Aludme, un musical en el que vosaltres podeu participar, en el que vosaltres podeu estar presents demà a les 8 de la vesprada a l'Auditori de Vila-real amb una entrada de 3 euros en la qual ajudareu doncs, a aquesta associació, a Aludme. Aquests són els temes, així com a partir de la una del migdia t'aproparem a l'actualitat política a nivell provincial i local. Tot això és el que volem contar-te en aquest programa, en Protagonistes.
Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Vila-real, en el Centro Deportivo ASFIT, Escuela Infantil de 3 a 12 años, desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo ASFIT, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Vila-real, por una escuela saludable. Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, super talleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Vila-real. Más información en Facebook o Instagram.
Erupciones, explosiones, reacciones químicas, los experimentos científicos más impresionantes, el 16 de junio en el Auditorio de Vila-real. Con Clontifics, la ciencia más payasa. Juegos y diversión para toda la familia en un evento 100% interactivo con el público. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Wanda Park, Avenida Pío 12, número 34. Más información en el Facebook de la Asociación Conquistando Escalones.
La nueva gerencia del restaurante La Rosaleda te ofrece menú diario, almuerzos, comida casera y las mejores carnes a la brasa. Restaurante La Rosaleda, haz tu encargo al 682-509-149 o en calle Marie Curie sin número de Vila-real. Recuerda, 682-509-149, Restaurante La Rosaleda.
El nuevo Carlos es un gran anfitrión. Solo necesitaba una reforma de su terraza y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Déjala que baile.
Aprovecha el mes de julio para aprender idiomas con London Bridge. Intensivos B1, B2 de Cambridge y clases de refuerzo. Ahora que tienes tiempo, dale un empujón a tu inglés con London Bridge. Calle Aragón 4, entresuelo 1 de Villarreal. Teléfono 964-53-7609. Matrícula abierta para el curso 2018-2019.
En Big Mater Arbo te ofrecen venta directa al público de azulejos de grandes marcas como Pamesa, Dau, Fanal, gran muestra en pavimento y revestimiento. Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Más de 1000 metros de exposición y venta directa al público. Buscamos soluciones, creamos espacios.
What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you.
Más de 400 vecinos en paro limpian el monte de 72 municipios del interior de Castellón, de la provincia de Castellón, para evitar incendios. Una iniciativa de la Generalitat Valenciana que nosotros queremos conocer con más profundidad de mano de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Delia Álvarez. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo nace esta iniciativa en primer lugar?
Bueno, pues esta iniciativa viene desde el propio SERVEZ, que tiene una línea que implementa a los ayuntamientos a la contratación de personal para determinadas cuestiones, y en este caso la línea ha salido directamente para trabajar el tema de mitigación de riesgos en especie.
¿Delia?
¿Sí?
Ah, vale, es que le escuchaba un poquito bajito.
Sí, pues voy a ponerme el teléfono así más cerca, ¿ves? ¿Ahora?
Sí, ahora mejor. Después, ¿cuáles son los requisitos para optar a este tipo de empleo?
Bien, pues los requisitos los marca el SERVEZ en su convocatoria. Son unos requisitos especiales, pues generalmente lo que se va a utilizar es una maquinaria forestal específica, pero se les va a dar formación, con lo cual no hay unos requisitos de una formación específica. Simplemente, o sea, pues estar físicamente preparado.
Claro, primero me imagino que deberán formarse o se han debido formar todas estas personas que están realizando los trabajos.
Exacto. Y luego también una garantía de salud laboral para que, con todos los materiales necesarios de protección, para que no haya accidentes, puesto que se está trabajando pues con materiales que pueden, pues que son tijeras de podar, algunas motosierras y determinados materiales que pueden ser peligrosos.
¿Y durante cuánto tiempo se han tenido que formar?
Bueno, pues se han hecho unos cursos de formación, no te sé decir exactamente cuántas horas.
Tranquila.
Pero bueno, no tengo el dato.
Pero bueno, la cuestión es eso, ¿no? Que han pasado por una formación, al menos para saber utilizar, ¿no? Todo este material, todas estas herramientas, ¿no? Para poder limpiar adecuadamente los montes, que al fin y al cabo es el objetivo principal. ¿Cuáles eran las prioridades que se les marcaba a estos trabajadores?
Bueno, pues se han marcado, tenemos lo que es la planificación básica en prevención de incendios en cada demarcación forestal, que nos dice cuáles son las necesidades de actuación en el territorio. Y luego, a su vez, los ayuntamientos tienen la obligación de tener una planificación local propia. Entonces, los ayuntamientos que ya la tienen, esa planificación local, lo han tenido mucho más fácil a la hora de elegir, priorizar las actuaciones, puesto que ya te dice, mira, pues en los alrededores de esta zona para tener zonas de seguridad para los medios de extinción. Entonces es clave esa planificación. Y sobre todo lo que se ha trabajado en zonas que llamamos de interfaz urbano-forestal y también agrícola-forestal, que es donde más probabilidades hay que se inicie un incendio.
Claro, estamos en una época en la que hay que empezar, ¿no?, a prevenir. Sabemos que después lamentamos, sí, sí, ¿no? Ya lo hemos vivido aquí en la provincia de Castellón, lo hemos vivido, por desgracia, demasiado.
Sí, sí. Es muy importante que la población, la ciudadanía en general, sea consciente del riesgo, que muchas actuaciones que no les damos importancia pueden generar un riesgo. Con lo cual, siempre que vayamos a hacer alguna actividad que pueda generar una chispa, que sea uso del fuego, pues tengamos muy presente que nuestra vegetación es muy vulnerable, nuestro clima también cada vez es más seco y si va acompañado de vientos, pues mucho peor, con lo cual hay que tener muy consciente el riesgo siempre.
Hay dos factores que pueden llevar a que haya un incendio. Uno de ellos es el que no se haga prevención, que eso se ha criticado muchísimo, evidentemente, cuando ha habido incendios. Y el otro es la mano del ser humano, evidentemente.
Claro.
Si solucionamos el tema de los trabajos de prevención, pues falta la otra, ¿no? Que el ser humano sea consciente de lo que hace.
Exacto. En ese sentido estamos trabajando en una campaña de concienciación global que llamamos Stop al Foc, que consiste en una campaña de comunicación, por un lado, con todos los medios de difusión, pues al alcance de pues tanto radio, televisión, spots, con prensa. Y luego también estamos trabajando específicamente en charlas para los vecinos de urbanizaciones y poblaciones que están en ámbito forestal.
Muy bien.
Este año hemos duplicado el número de charlas que estamos teniendo, que serán más de 50. Y los propios ayuntamientos nos pueden solicitar estas charlas y estar interesados en hacer alguna urbanización. Y luego también hemos trabajado lo que es un material específico para el ámbito escolar, porque los escolares también tienen que ser conscientes de la problemática.
Y que muchas veces los niños son los que le trasladan a los padres, ¿no? Y que si se van a lo mejor a un día en familia, son ellos los que pueden llegar a decirles no hagas fuego aquí porque esto puede provocar un incendio.
Exacto, mira, mejor nos llamamos la ensalada y el bocadillo que hacer una torre de chuchos.
Pues sí.
Suele
hacer. Así es, así es. Bueno, todas estas personas, más de 400 vecinos que están en paro, pues han tenido la suerte, ¿no? Al fin y al cabo, pues todo el mundo quiere trabajar y además, pues a cambio de un salario, un buen salario que les vendrá muy bien, ¿no? Para poder pasar un verano más o menos adecuado.
Sí, ha salido la siguiente convocatoria y a partir de, creo que después de verano,
¿sí?,
ya hay una nueva remesa de brigadas que podrán seguir trabajando.
¡Qué maravilla! Pues eso es lo importante, darle continuidad, ¿no?, a este tipo de iniciativas.
Sí, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad se está trabajando en la maquinaria necesaria, en la formación, o sea que es un trabajo de toda la Generalitat, un esfuerzo que se hace para poder tener mejor conservados nuestros bosques y más resilientes a este problema que es el de los incendios.
Bueno, Delia, a pesar de estas medidas preventivas, ¿qué consejos les damos a nuestros oyentes si van a este verano, se van hacia zonas de interior de la provincia de Castellón o cualquier otro sitio, evidentemente?
Sí, porque además es muy habitual que de las grandes ciudades, en verano, los pueblos de interior se llenan de urbanitas, que llamamos, y que muchas veces son los menos conscientes porque los habitantes de las zonas rurales han convivido toda su vida con el problema y lo conocen, pero muchas veces pues eso, los que salimos al campo no somos conscientes, por ejemplo, una cosa tan básica de que cuando vamos a aparcar nuestro vehículo pues puede llevar calor acumulado, el tubo de escape, y si aparcamos en una zona donde hay pues mucha hierba seca, pues puede ser un factor de riesgo. Entonces todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta.
Pues sí, tenerlas muy en cuenta y sobre todo eso, el prevenirlas a través de esta campaña que estáis haciendo. Yo creo que es una campaña informativa muy interesante y me gustaría también que aprovecháramos, ¿no?, por si alguna persona o que nos esté escuchando quiere que se hagan estas charlas informativas cerca, ¿no?, de su barrio, puede ponerse en contacto con vosotros.
Sí, sí, con la misma consellería y intentaremos que pueda entrar en el circuito de que vamos a empezar ahora a mediados de junio.
Pues esperemos que no tengamos que lamentar ningún incendio este verano. Ojalá. Este trabajo que se está haciendo tan grande sirva para mucho. Delia Álvarez, gracias. Gracias
Muchas
por habernos hablado.
Gracias por la oportunidad.
Adiós.
¿Estás buscando un vehículo nuevo usado con las máximas garantías? Tu mejor opción es Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal. Berre Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal, apuesta por el futuro ecológico y sostenible. Por eso ahora en BR Asociados puedes ganar una bicicleta eléctrica valorada en 2.600 euros. Solo tienes que contratar tu seguro de salud o vida para participar en el sorteo. No lo dudes y visita nuestras oficinas en la avenida Francisco Tárrega 62 y calle Sant Antoni 8. BR Asociados, agente general de AXA Seguros en Villarreal.
Aprendre a tocar el violí, el contrabaix, el trombó o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, apropa't al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 6 de juny de 4:30 a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 28 de maig de 5:30 a 8. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem! Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal. Descubre Inglaterra en el campamento de verano, 100% inmersión en inglés, con Tec Idiomes. Del 1 al 8 de julio, Summer Camp en el Pla de Estivella, con monitores nativos y programas adaptados. Disfruta del idioma en un entorno natural, creciendo en idiomas y valores. Summer Camp, con Tec Idiomes. Más información en nuestros centros Tec de Villarreal y Castellón y en www.tecidiomas.es.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
La catedràtica de Filologia Anglesa, Eva Alcón, fou escollida fa unes setmanes, la primera dona al front del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, amb el 83% dels vots. Doncs nosaltres anem a parlar, anem a conèixer-la, a saber quines són les seues impressions i quins són els seus objectius en matèria educativa. Eva Alcón, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs un plaer poder parlar amb vostè i conèixer de primera mà, no?, una miqueta més quin és el seu projecte de present i de futur. Però el primer que volíem preguntar-li és com es decidís, no?, presentar-se a aquest lloc tan important i tan rellevant.
Bé, la veritat és que la decisió de presentar una candidatura al rectorat no és una decisió que se pren en un dia. Ja fa temps que la gent de la comunitat universitària m'animava a donar un pas jo sempre diria que ho faria si tenia el recolzament de la comunitat universitària. Sí. Per això vam encetar un debat amb tota la comunitat per saber quines eren les inquietuds i cap a on volíem anar, i això em va ajudar a percebre i ser recolzament. I bé, i vaig parlar en un grup de coordinació, un magnífic grup de coordinació que ha fet possible que ens presentàrem en un programa, en el programa que van concórrer a les eleccions, sí. I a final de gener vaig comunicar a la comunitat universitària pues, que sí, que em presentaria.
I això de ser la primera dona li suposa algun repte més? Li suposa un pes més gran per a vostè?
Bé, jo crec que és una gran responsabilitat. Jo el dia del resultat de les eleccions, la gent em diu és que no pareix que estigues molt contenta, i jo dic és que és una barreja de sentiments. Per una banda, era el sentiment d'alegria, de tindre el suport de la comunitat universitària, però també era agraïment i era sobretot una gran responsabilitat. I en aquesta responsabilitat és quan entenc jo també el fet de ser dona. Jo crec que és important que les universitats deixin de visualitzar-se en masculí.
Sí.
És important que les dones, les que liderem les universitats, ajude a trencar estereotips sobre la capacitat de les dones. I com que tenim darrere molts anys de cultura en les que se qüestiona que podem fer-ho, això és un ingredient més de la responsabilitat.
Doncs sí, bueno, parlem una miqueta també dels reptes. Quins reptes, quins objectius es marca a vostè?
Bé, com diem en el programa, volem donar un nou impuls a la universitat,
sí.
I per això abordarem els àmbits que es pertoquen, per suposat la docència i la investigació.
Sí.
També volem aprofundir en el nostre compromís cultural, compromís social i lingüístic, i per damunt de tot volem fer una universitat de les persones i per a les persones.
Això, m'agradaria aturar-me ahir. Vostè sempre parla de les persones, no? Apareixen sempre en primera línia del seu programa. De quina forma es veurà reflectit això?
Bé, jo crec que en primer lloc tenim que demanar a tota la comunitat universitària generositat. Generositat vol dir que allò que fem se té que fer amb criteris i se té que fer pensant en el que és millor per a la comunitat universitària i no a nivell individual. Això és un canvi de mentalitat que entre tots tenim que anar construint. Això vol dir que cal escoltar les necessitats de les persones, però no tenim que tindre per costum dir que sí, per dir que sí i contentar, sinó dir que sí sempre i quan això sigui bo per a la institució. Som una universitat pública, jo crec que tenim que treballar amb voluntat de servei públic i pensar des d'aquesta perspectiva.
Claro, s'ha de pensar una miqueta en les persones, però claro, això és un canvi de mentalitat també, és normal. Parlar d'igualtat en tots els aspectes també.
Sí, sí, jo crec que les universitats tenim que ser exemple, d'alguna manera referent social.
Clar.
Per a què? Pues per entre tots tindre una societat més justa.
Sí.
Què vol dir més justa? Pues facilitar l'accés a totes les persones, sí. Perquè estic convençuda que l'educació és el millor ascensor social. Tenim que tindre una universitat que sigui igualitària per a homes, per a dones i per a totes les persones. Jo crec que això és una de les apostes que volem fer.
Com veu el panorama educatiu espanyol?
Bé, jo crec, i ho he dit moltes vegades, que necessitem arribar a pactes per l'educació. I aquests pactes tindrien que estar lluny de qualsevol interès partidista, sigui el que sigui.
Sí.
Pensar què necessitem com a societat i no ens oblidem que tenim que formar a persones amb una formació sòlida i al mateix temps flexible, perquè no podem saber quines seran les respostes que tindrem que donar d'ací, per exemple, 10 anys. Per tant, quan vingui la gent a la universitat, és veritat que tenim que preparar-los acadèmicament i tenim que facilitar la seva inserció laboral, però no ens oblidem de les competències transversals, la importància del treball en equip,
sí.
El lideratge, l'emprenedoria i, sobretot, vindre a la universitat també implica formar a persones.
Sí.
I ahí el paper que poden jugar les humanitats serà clau.
Así es, que no siga una, ¿no?, que no s'aprenga de forma convencional, sinó que n'hi ha molts altres aspectes, com vostè comentava, les habilitats socials, també el treball en equip i moltíssimes altres coses. El treballar en, de forma molt pràctica, no?, que és algo que fins a fa ben poc no s'ha fet.
Sí, sobretot perquè aquesta tradició cultural i educativa que tenim fa que pensem que s'aprèn a l'aula. Sí. I una vegada eixim de l'aula, deixem d'aprendre. I això ho fem quan venim a la universitat, estudiem 5 anys, pensant que així ja ens preparem. I ara això ja no serà així. Tenim que abordar l'educació, l'aprenentatge, al llarg de tota la vida. I per això tenim que tindre eines, tenim que tindre aquesta formació sòlida però també flexible, que ens facilitarà anar canviant, sí, anant adaptant-nos a les noves realitats, i per això necessitem una formació en competències transversals, una formació integral que ens ajudi a tindre capacitat d'anàlisi, que siguin capaços de ser creatius per a respondre a reptes socials, que sí, tinguem també aquesta innovació social, no únicament innovació tecnològica.
Clar, vostè ho ha dit, no? Noves realitats, la realitat està ahí, estem en un món digital. La digitalització jo crec que és importantíssima. És una carència que s'ha d'anar suplint poc a poc en la universitat?
Sí, jo crec que és un repte. Sí. Sense dubte, si algun dels reptes que tenim que respondre en els propers anys és ser capaços de funcionar en una societat digitalitzada. Sí. I això en l'àmbit de la universitat afecta tant a la docència, a la investigació com a la gestió. Crec que tindrem que anar entrant cada vegada més en docències online o blending, sí, learning, que una combinació de presencial i no presencial. Sí. Tindrem que passar menys temps a l'aula i molt més aprenent. Sí. En investigació ja passa. En investigació avui en dia, si no treballem en grups a nivell internacional, difícilment podem estar parlant d'investigació. Això va ser imparable. Sí. I en gestió, jo crec que la digitalització ens pot ajudar molt perquè ens farà ser universitats més àgils, ens servirà per a visualitzar el que fem i al mateix temps poder rendir comptes a la societat, i també ens ajudarà a introduir mesures de conciliació.
Bueno, sap vostè que ara resta ben poquet per a que els alumnes facin selectiu, que decidisquen quin volen que siga el seu futur, i això és un punt d'inflexió molt important per a aquells joves que no saben per on tirar. Quins consells els podem donar, els pot donar vostè?
Bé, jo als joves sempre m'agrada parlar. En primer lloc, informació. La informació és poder. I ells necessiten tindre aquesta informació per a empoderar-se i per a poder prendre la decisió cap a on volen anar. La Universitat Jaume I ofereix formació al llarg de tot segon de batxillerat, sí, i si no, a través de la unitat de suport educatiu, poden adreçar-se a nosaltres en qualsevol moment. I després jo els dic que siguin valents, no? Que les persones a aquesta edat tenen que aprofitar totes les oportunitats per a triar allò que els agrade, que tanquen els ulls i que pensen com se veuen en el futur. I allà on se vegin, que aposten per això, sense por.
Pues sí, és complicat, en aquesta edat.
Pues sí, sí, sí. La incertesa sempre és complicada i els, sí, canvis també ho són.
Com veu vostè el mapa de titulacions universitàries en la Comunitat Valenciana i, evidentment, en la Universitat Jaume I?
Pues en el cas de la Universitat Jaume I, jo crec que tenim una oferta equilibrada per a respondre a les demandes actuals. Sempre és millorable. I sobretot nosaltres tenim la intenció de fer un anàlisi de l'oferta que tenim, especialment a nivell de màster, sí, per fer una oferta atractiva i diferenciada. Crec que tindrem que repensar les ofertes que tenim perquè no té sentit que totes les universitats repetim la mateixa oferta. En alguns casos sí que serà així, en altres tindrem que buscar on ens podem complementar si és que ens creem que som un únic sistema universitari valencià, cosa que jo sí que pense que ho som.
Claro. Bueno, i estem parlant d'un sistema universitari valencià, però hem de parlar també de la llengua, no? El foment del valencià en les aules, què pensa vostè d'això?
Mire, jo crec que tenim que contribuir a explicar a la societat que les llengües són una riquesa, que és una fortalesa que tenim de ciutadanes i ciutadans, que mai seran un obstacle i que, per tant, sempre que puguem facilitar que les persones siguin competents lingüísticament, el que estem fent és donar un plus a la seva formació. I aquest és el missatge que hem de transmetre.
Molt bé. Bé, doncs, reptes de present i de futur, com imagine que porta molt poc de temps i ara estarà pues, un poc ficant els peus a terra i començant a treballar, no?
Bé, encara estem fent el traspàs.
Clar.
De fet, encara no hem sigut nomenats. Uh-huh. En estes són unes setmanes d'activitat, de converses, d'anàlisi de la situació. I bé, ara mateix acabo de tindre una reunió amb el rector Vicent Climent i seguirem parlant estos dies.
Imagine que també continuarà amb projectes, no?, que va encetar ell.
Sí, clar, clar. La universitat, la Jaume I, sempre hem funcionat així i seguirem funcionant. Cada rector, perquè han sigut tots rectors,
sí,
és que han liderat la universitat, han aportat i han fet el millor que han pogut tenint en compte el context socioeconòmic del moment.
Clar.
I quan arribem nosaltres intentem donar un nou impuls aprofitant allò que s'ha fet i que funcione i creant altres projectes que podem fer que avanci la universitat i, en definitiva, servir a la societat a la que ens devem.
Doncs això és el més important, el fonamental de tot això, no? Que els estudiants, que els alumnes aconseguisquen el que volen i que se'ls faci a millors persones, no?
Efectivament, almenys. Efectivament.
Doncs, rectora, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i
tornarem
a parlar un poc.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostre interès.
Gràcies.
Gràcies, adéu.
Serteca les ofrece en sus instalaciones de Villarreal más de 60 metros cuadrados de exposición y venta al público de todo tipo de materiales para el riego, jardines, piscinas y tratamientos de aguas. Serteca, profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector. Visítelos en la avenida Castellón 103 de Villarreal.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
Si cada vez que enciendes el ventilador tu botella de butano se desplaza misteriosamente por la casa, no temas, es que es una botella de Cepsa. Porque la botella de Cepsa es más ligera y más cómoda. Date de alta completamente gratis llamando al 902-416-416.
Solicítala en la cooperativa en la avenida Castellón número 75 de Villarreal o en el teléfono 964-520850.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal ofrece nuevos cursos para este verano, del 25 de junio al 27 de julio, desde los 4 hasta los 16 años. Stage medio, iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación e inglés. Plazas limitadas. Más información al teléfono 964 53 11 14 y en www.tenistrainer.com.
Grúas Tomás te ofrece curso de grúa móvil autopropulsada de 300 horas para la obtención de operador de grúa. Información en Grúas Tomás, carretera Honda, teléfono 964 52 06 54.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Villarreal. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162.
de serafín.
Calle Solades frente Biblioteca, junto a Instituto Francés Tárrega y Centro de Especialidades Torrehermosa. Todo lo último y solo primeras marcas. Reserva y confecciona tu lista de comunión. 964-033-162. Lista de comunión en Sport 2. Comulgando con el deporte.
Doncs ja ha finalitzat una edició més de la Ruta de la Tapa que es celebra a la localitat de Vila-real durant el mes de maig. En aquesta ocasió ja tenim el nom dels guanyadors d'aquesta 12a edició de la Ruta de la Tapa. Què millor que per a contar-nos tots els detalls ens ho explique el mateix regidor a l'Ajuntament de Vila-real, Diego Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, comenten, ahir es celebrava ja, podem dir, aquest esdeveniment tan esperat, no?, per tots els establiments participants en els que es donaven els premis, els guardons, a moltíssimes coses, perquè a tapes molt, molt diverses. Qui van ser els afortunats?
Sí, ahir vam celebrar l'entrega dels guardons de la 12a edició de la Ruta de la Tapa, una Ruta de la Tapa que valorem positivament, ja que vam augmentar d'establiments, vam aplegar a 32 i vam tornar a repartir els premis com són el de lliure elecció, el d'innovació i creativitat, el de taronja com a ingredient principal, tots estos tant de jurat professional com de votació popular de la gent que va participar o que va anar a consumir aquestes tapes. Mm-hmm.
Que són tots igual d'importants. Jo crec que lo important per als establiments que participen és obtindre, no?, aquesta satisfacció de saber que ha agradat la seva tapa.
Sí, la veritat és que és, conforme mos definixen és la seva lliga, no? Sempre tenen a veure qui innova més o qui té la tapa més tradicional i estem prou contents perquè hi ha, bueno, per exemple, Bodegón de Carlos se va endur tant el primer premi de lliure elecció, la millor tapa de taronja per votació popular, o el restaurant Más que Tapas, el primer premi d'innovació i creativitat.
Molt bé.
Gades, que era la primera vegada que participava, la millor tapa amb taronja del jurat professional.
I això també és un al·licient, regidor, per a aquests restaurants que participen per primera vegada.
Exacte, sí. Enguany teníem 4 locals que participaven per primera vegada, que clar, ells havien sentit molt parlar de la ruta, però no s'atrevien, perquè tenim que dir que realment és un esforç per als locals. A lo millor és més fàcil tindre una taula per a sopar o per a dinar, que pedre i sa clientela per servir la tapa. O sigui, que estem orgullosos de que els locals vulguin que la Ruta de la Tapa continuï avançant.
Aleshores, teníem aquests guanyadors. Com van rebre la notícia? I, per cert, respecte al públic, en quines etapes se va quedar el públic?
A veure, pues el públic se va quedar. La primera va ser la de lliure elecció, va ser per a Caesteve. La de millor tapant taronxa per a Bodegón de Carlos.
Sí.
I
Birbar.
I Birbar, exacte.
Ho tinc jo davant, regidor, també. Bueno, m'imagino això, que molt contents, no?, respecte a aquestes decisions, i al cap i a la fi, pues, quan no guanyen un any, guanyaran el següent, no? Això és, en veritat, és lo de menys. Lo important és que cada vegada s'incrementa la participació per part de ciutadans.
Sí, és lo que dic, entre els mateixos restauradors, que sabem que cada un pues, té la seva particularitat. N'hi ha aquí en el seu local, o no està pel centre, o n'hi ha alguns que tenen comunions, o... Ells sempre tenen la xicoteta discussió de més setmanes, menys setmanes, però bueno, en la primera reunió que van fer per a convocar la ruta, van quedar entre ells d'acord, l'Ajuntament li van donar tota la disponibilitat. Nosaltres sí que vam dir que preferíem pues, que el cap de setmana del Festival Internacional de Teatre, claro, estiguera dins de la ruta, perquè sabem que molta gent s'apropa a veure aquest festival, i ho van acceptar tots. Ara, la setmana que ve, hem convocat una reunió de valoració amb tots els participants, sí, perquè ja n'hi ha alguns que tenen algunes idees per a l'etapa del 2019. Inclús estan parlant de crear alguna ruta més, tipus esmorzar, tipus pinxo, que
bo.
Són possibilitats que podem valorar.
Que interessant això també, la veritat és que té molt bona pinta, i sobretot tenint en compte l'acollida que ha tingut aquesta ruta de l'etapa i que inclús ha sigut copiada en altres localitats, pues està bé, no?, que s'innove. Imagine que des de la regidoria de turisme estaran totalment d'acord en qualsevol cosa que dinamitzi l'economia.
Sí, com bé dius, la nostra ruta va ser pionera en quant a rutes de l'etapa en la província, és la més antiga, i per exemple, respecte al 2017, hem incrementat un 12%. O sigui, s'han consumit les tapes i el volum de negoci, que per les 31.600 tapes que se van consumir han sigut uns 95.000 euros per als locals. O sigui, podem estar prou contents. Jo personalment, que era la meva primera ruta de l'etapa que organitzava, estic prou content. Ara, com pues, dic, valorarem en els restauradors i si tenim que fer algun canvi o innovar o el que siga, estem oberts des de l'Ajuntament a fer-ho.
Bueno, i també no ens hem de deixar la vessant solidària, regidor, que és també fonamental. En aquesta ocasió, diners donatiu que anava destinat a l'associació Pintando el Camino en Rosa.
Sí, va vindre Amparo Alcaraz, la representant de l'associació, a recollir els 1.600 euros que van recaudar gràcies a l'aportació solidària dels 32 locals. I ens va emocionar molt perquè va comentar a tot el públic assistent que era per a fer un campus per a 90 xiquets entre xiquets afectats i família, un campus d'estiu que anaven a fer, que necessitaven recaudar 30.000 euros i ens han dit que porten ja prop de 25.000 euros, o sigui, aquí sos 1.600 euros recaudats els van molt bé.
Que meravella, 25.000 euros ja, que això és una notícia boníssima, boníssima. I pel que fa a la web de la Ruta de l'Etapa, què podem contar? Perquè això també era una iniciativa molt interessant.
Sí, la web també estem contents. Vam calcular que prop de 5.000 persones van visitar entre la web i l'APP, cosa que també estem contents perquè ens han copiat en diversos pobles, o s'han preguntat conforme va funcionar, perquè, clar, al final era molt senzilla, però ho dia tot, des del preu, els horaris, el local, un mapa on te dia la ubicació, teixia la foto de la tapa, els ingredients, era molt visual i molt atractiva, o sigui que també és una innovació que continuarem fent perquè ha funcionat molt bé.
I que ara ens hem de digitalitzar, ara està, funciona tot així, no? I al cap i a la fi el que tens més a mà és, evidentment, a tots ens agrada també, aquests follets, revisar-los, però el que tens més a mà és el mòbil i és normal que és el que més s'utilitza.
Sí, a més podies ficar el local favorit. No podíem votar, que això és una cosa que potser ficarem... Ficarem als locals a veure què volen fer. En altres municipis sí que ho fan, però ens han recomanat a lo millor que és més atractiu, no? Que se vote en urna o que la gent vote al consumir-la, que a lo millor se puga votar per la foto.
Pues sí, bueno, això és una cosa, no, que m'imagino que en la reunió de la setmana que ve pues, se debatran els pros i els contres, i el que vostè comentava també, no, el fet de fer diferents rutes o de fer altres coses innovadores relacionades amb això, perquè en aquests moments tenim alguna ruta més en marxa. Jo crec recordar que fa uns anys se va fer una espècie de ruta de còctel o alguna cosa així per l'estil, no? Però crec que se va deixar en pocs anys va deixar de fer-se.
Sí, lo que son consolidades esta ruta de la tapa, que ya son 12, la de Menchem Olleta de la Plana, que si no me equivoco son 6 les que se porten ya, y se va a hacer la del cóctel, que creo que només se van a hacer 2 ediciones, un esmorzar típico, esmorzar paranyer, creo que era, que se va a hacer un cap de semana. Son a lo mejor ideas que se pueden tornar a rellançar. Però que és el que dic, entre els participants de la ruta de la tapa i la mesa d'oci i turisme que convocarem al fer aquesta reunió de valoració, sí, aplegarem a aquests acords, a veure com podem motivar este turisme gastronòmic.
Que és una meravella i que triomfa moltíssim i continuarà triomfant. Per a la 13a edició, imagina que això, que se parlarà de novetats, no? Que ens presentareu novetats.
Sí, és lo que diria. També ells n'hi ha en locals pues, que, clar, normalment se fa d'abril a maig. Ja és temporada de comunions, destorba un poquet a lo millor el dia a dia, però per part de l'Ajuntament volem fer la ruta. Les dates realment a nosaltres no ens afecten. Jo sí que m'agrada, conforme he dit, que caiga el Festival de Teatre per a donar i al·licient també aprofitar aquesta gent que visita el festival, que puga consumir en els locals, però estem oberts a les propostes de tots els locals que realment són els que tenen que elegir aquestes dates.
Doncs bé, esperarem amb moltes ganes que arribi a aquesta nova edició de la Ruta de la Tapa, ja queda menys. Regidor de Turisme, Diego Vila, que continuen creant iniciatives d'aquestes característiques, que això és el que dinamitza, no? a la ciutat de Vila-real, a la seva economia i al seu poble. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs bé, escoltàvem ja quins són els premiats d'aquesta Ruta de la Tapa. Nosaltres anem a fer una mínima pausa perquè de seguida anem a apropar-los tota l'actualitat política, provincial, local, així com els presentarem altres convidats perquè encara ens resta una hora per davant.
Enjoy the summer. Disfruta de este verano con By Doing. Ven a conocer nuestra escuela de verano íntegra en inglés para niños de 1 a 3 y de 3 a 10 años. Temáticas diarias, super talleres especiales, Creativity World, Masterchef, Science Universe. Y además en By Doing, durante todo el año, te ofrecemos aprendizaje natural de cualquier lengua, mandarín, francés, alemán, a partir de un año, para que tus hijos aprendan disfrutando y sin darse cuenta. Tus sueños se harán realidad en By Doing Creative Educational Center, en la calle Perejil 10 de Vila Real. Más información en Facebook o Instagram.
En Asesoría Gestoría Manuel Fortuño organizan y gestionan la contabilidad de cualquier negocio.
Te ayudan a solucionar las dudas financieras, contables, económicas o fiscales.
Te preparan y presentan las declaraciones de Hacienda, Renta y Patrimonio, autónomos, pymes, herencias y transferencias de vehículos, tramitación de escrituras.
Todo ello para que le dediques más tiempo a lo que más te gusta.
Asesoría Gestoría Manuel Fortuño, Avenida Pío 12, 14 de Vila Real.
El nuevo Alberto viaja con más equipaje. Solo necesitaba un coche más grande y nos lo contó.
Con Credit Realidad de Grupo Cooperativo Cajamar fue muy fácil. A partir de 10.000 euros, desde 48 hasta 96 meses.
Porque hay ilusiones que cambian tu vida. Hagámoslo Credit Realidad. Contigo hasta el 31 de agosto.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la Operación Bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
Déjala que baile.
Aprovecha el mes de julio para aprender idiomas con London Bridge. Intensivos B1, B2 de Cambridge y clases de refuerzo. Ahora que tienes tiempo, dale un empujón a tu inglés con London Bridge. Calle Aragón 4, Entresuelo 1, de Villarreal. Teléfono 964-53-7609. Matrícula abierta para el curso 2018-2019.
Llega la primera marcha inclusiva Holy Colors, sábado 9 de junio a las 18 horas en Villarreal, para niños, adultos, personas con y sin discapacidad y también para perros. Plazas limitadas, inscripciones en La Tegua Fauna, calle Pintor Gumbau número 11 y en la web 42ypico.es. Polvos de colores, animación, música, sorteos y un concierto gratuito al finalizar. Más información en las redes sociales de Mi Perro Mola y de la asociación Conquistando Escalones.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Paco Ripollés Monroig. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José. Domicilio del finado, calle Torrehermosa número 43. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Francisca Moreno Almazán. El entierro tendrá lugar mañana viernes a las 12 del mediodía en la parroquia Santa Sofía. Velatorio en Tanatorio Villarreal, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¡Mare de Déu, quin gol acaba de fer Mario!
O contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Cuando vienen estas alegrías, estos partidos, también tienen que saber relajarnos, saber disfrutar y saber qué es el nuestro momento, ¿no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
Estás a la 92.2 FM.
Una i tres, repassem l'actualitat política provincial. Comencem parlant-los de la Diputació, que farà la major inversió de la història en els pobles. El plenari ha refrendat per unanimitat en sessió extraordinària duplicar la inversió de la Diputació en els pobles de Castelló, amb el segon pla Castelló 135 d'aquest any. Amb això, el govern provincial destinarà 12,4 milions d'euros del seu superàvit a multiplicar per dos el pla Castelló 135 per aquest any, duplicant amb això la inversió de la Diputació per a millorar les oportunitats en tots els municipis de la província. Hi ha que tindre en compte que aquesta inversió s'articula per a que tinga un gran impacte en el territori. És un pla dirigit a tots els ajuntaments de la província amb repartiment de recursos en funció del criteri poblacional i amb urgència en la seva convocatòria, d'ahir que hagi sigut refrendat en sessió extraordinària amb tal d'agilitzar els terminis als ajuntaments. Repassem actualitat de municipis de la província de Castelló. Arriba el 29 Rally de la Ceràmica, que escalfa motors i obri un nou tram entre Tales i Artesa. Arriba els dies 1 i 2 de juny. Es celebrarà aquest Rally de la Ceràmica, que compleix 29 edicions.